Un quart de nou del matí, el sistema Ter Llobregat, que dona servei a prop de 6 milions de persones, manté un consum mitjà actual de 173 litres per habitant i dia, segons les últimes dades que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot i això, les precipitacions durant els darrers mesos no han estat abundants. I per parlar de com ens pot afectar això en els pròxims mesos, avui ens visita el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona, investigador a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. És Josep Masplà. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Benvingut, doncs, avui al Supermatí, perquè tenim ganes de saber, doncs, quin és l'estat de la sequera. Sí que fa un any parlàvem d'unes xifres molt dolentes, després sí que vam tenir una mica de respir, però crec que no hem de baixar la guàrdia, no?
No s'ha de deixar de cap manera la guàrdia. L'estat de la sequera és el que és. És a dir, si mirem les dades de precipitació dels últims 20 anys o 30 anys, veurem que fa 20 anys que estem en sequera. És a dir, que les precipitacions van baixant en termes generals, que això ens ha portat a una situació d'una escassetat d'aigua important. No només la que veiem en els embassaments, que és l'indicador del nostre possible abastament, sinó també en els aqüífers i en l'estat general de la vegetació i dels sòls. Per tant, estem en sequera, i aquí ens han de preocupar dues coses. Si tindrem aigua per les nostres activitats, diguem-ne d'usos urbans, agrícoles, industrials, el que sigui, i després tots els usos ambientals, que també hi haurà una transformació amb aquesta sequera dels boscos, en fi, aquí em poso com un terreny que no em toca, però hi haurà una transformació ambiental de tots els hàbitats que també s'haurà de tenir en compte.
Després, doncs, de tots aquests anys parlant de sequera, considera que la població està més conscienciada a l'hora de reduir i minimitzar el consum de l'aigua?
Jo crec que sí. Fa molts anys, ja fa poder una sequera anterior, no sé si del 2000 o del 2007-2008, va fer una campanya de publicitat, diguem, d'educació ambiental molt important, que el consum d'aigua a Barcelona, com a zona urbana, diguem-hi, de referència, va baixar moltíssim. Ja em sembla que ara a Barcelona, tu has anat la xifra de 170 litres per persona, però em sembla que l'àrea urbana de Barcelona és al voltant de 110. És clar que l'àrea urbana aquesta, hi ha molts usos que no hi són, els jardins, usos agrícoles, etcètera, i que per tant, doncs, la resta del país poder fer pujar una miqueta de consum d'aigua. Però crec que la gent que sí, que està ben assabentada i que intenta estalviar aigua, aquell que no ho fa és ben bé perquè no li dona la gana parlant en plata.
Ara, doncs, a l'hivern també estem molt pendents de les nevades al Pirineu. Si no neva, quin impacte pot tenir això en l'estat de la sequera?
La neu és important, perquè es fa tot el gruix de neu que finalment a la primavera s'acaba fonent, ens alimenta tots els embassaments que tenim a les conques a casa de conques internes, doncs el Ter i del Llobregat. I en el cas de les conques de l'Ebre, doncs tot l'eix de les Nogueres, Pallarès, Riba Cursana, però això, bueno, els que sou de l'Empordà, això ja us toca més lluny. Per tant, la neu és importantíssima. En principi, les precipitacions del Pirineu a l'hivern n'hi haurien d'haver, però ja sabem que cada vegada, això ho veiem només amb les fotos de les pistes d'esquí que ens ensenyen a la televisió, doncs cada vegada hi ha menys neu. El fet que es pugui esquiar no vol dir que hi hagi neu, vol dir que se'n fabrica. Val? Si no tenim aquest coixí de neu, doncs evidentment haurem de refiar-nos de les pluges de primavera, que vingui alguna llevantada important que no faci mal, i que ompli els embassaments. Però torno a col·laborar al principi, que s'omplin els embassaments, tant de bo, i està molt bé, i tant de bo quedin al 100%, però això no amaga que tenim una sequera important. És a dir, tindrem els embassaments plens, però tot el que són els aqüífers, els hàbitats, etc., seguiran en condicions d'estrès hidrològic. Aleshores, aquí, esclar, i què hem de fer? Doncs el que deies una miqueta abans, o sigui, reduir la demanda o optimitzar la demanda en els recursos que tenim. Per això és tan important, doncs, el fet d'estalviar aigua, el fet de regenerar les aigües residuals, en la costa, si es fa ben fet, el fet de fer desaladores, tot això és important, car que estalviar aigua del règim natural per poder-ne nosaltres satisfer les nostres necessitats, que en el fons és això el que volem, satisfer les nostres necessitats.
Si ara la primavera tinguéssim, i desitgem, una primavera amb la pluja que pertocaria, diríem, dins dels valors de la mitjana, seria suficient per reduir l'estrès que pateix ara, doncs, pateixen els boscos?
Amb el tema dels boscos ho vull ficar, perquè això hauria de parlar d'un ecòleg, tal i qual. Evidentment seria... Jo a vegades ho comparo això amb la paga doble. És a dir, quan es veia la paga doble, aquells que tenim la sort de disfrutar-ne, dius, ostres, que bé! Dius, tenim tot això. Va, evidentment, si ara la primavera plogués com ha de ploure, i els embassaments s'emplenessin doncs, un 15 o un 20% més, que suposo que és el que tocaria en una primavera normal, vingués un glòria, una cosa molt més complicada que no fes mal, doncs s'emplenir una miqueta més, seria un gran alleujament i ens donaria doncs, per passar pràcticament un any sense haver de patir restriccions. No sé com aniria, no sé com aniria, però ens donaria un any d'una certa tranquil·litat. Val? Si la primavera és seca, doncs aleshores estarem com l'any passat. I caldrà doncs, exigir solucions, exigir polítiques, no només a nivell de govern, sinó també a nivell, doncs, a nivell gairebé personal, individual. I aquí un sector que patirà molt serà l'agricultura, lamentablement.
Doncs bé, en tot cas, parlàvem no? doncs de la sequera, que ja fa molts anys que això dura. Per tant, també ja fa anys que es parlen de diversos sistemes, com les dessaladores, per intentar minimitzar, diríem, l'impacte que té el consum d'aigua no? en la situació de la sequera. Quins sistemes podríem aplicar a curt i mitjà termini per intentar doncs, ser més sostenibles, diríem, en el consum de l'aigua?
A curt i mitjà termini és l'estalvi. És l'estalvi d'aigua i destinar els recursos que disposem a aquelles necessitats més imperants. I repeteixo que aquí un sector que sempre queda mal parat és l'agricultura i la ramaderia. A mig termini, doncs, evidentment, ve la construcció doncs, de dos tipus d'infraestructures. Una seria la regeneració d'aigües residuals. Per exemple, totes aquelles estacions de depuració d'aigües residuals que tenim a la costa que aboquen l'aigua tractada pràcticament a mar, això s'hauria d'acabar, l'aigua aquesta s'hauria de tornar a posar conca amunt i intentar que tornés a entrar al cicle de l'aigua, ja sigui a les rieres o recarregant els aqüífers. Val? Aquesta aigua que s'ha fet servir una vegada es pot tornar a fer servir moltes més vegades. Hi ha una data que no sé si algú dirà, home, podem fer servir l'aigua residual perfectament. Hi ha una data que em fa molta gràcia, que no he contrastat mai, però que em sembla molt divertida, que és que l'aigua que arriba a Barcelona, és a dir, quan vas a fer un cafè a Barcelona, si te'l fan amb aigua de l'aixeta, te'l fan amb una aigua que ja s'ha fet servir 6 vegades. Aleshores, si algú té manies amb l'aigua, en fer servir aigua residual tractada i regenerada, és a dir, amb una qualitat més que òptima, doncs que no faci cap cafè a Barcelona, per dir-ho en certa manera, i una mica en broma. Però la data posa de manifest doncs, que estem reciclant l'aigua contínuament, l'aigua que plou a Vallter passa per Ripoll, passa per Manlleu, passa per Vic, passa per Girona i us arriba finalment a vosaltres al Baix Ter i us arriba a Palafrugell amb els pous que teniu doncs, a Gualta o els propis pous que teniu aquí a la zona doncs, de Torrent, etc. Dit això, després hi ha l'últim intent seria les desalinitzadores d'aigua de mar. Doncs clar, les desalinitzadores són infraestructures complicades, tenen un alt cost, no només de construcció, sinó de manteniment, i aquí hi ha el problema de l'energia, i aquí hi ha el problema de què en fem de les sals que generen. Es generen uns residus, hi ha unes necessitats energètiques que són importants. Val? I després també, evidentment, aquest preu de l'aigua és diferent que si l'agafem de l'aigua d'un pou. Però, esclar, davant de la manca d'aigua, la possibilitat de tenir-ne el preu gairebé és una cosa que dius, parlem, tu paguem-ne una miqueta més. Per l'aigua, si en podem tenir, millor això que no pas tenir restriccions. Vull dir que serien com, per mi, tres fases. Una, l'estalvi i, sobretot, una optimització dels usos. Segon, la reutilització d'aigües residuals tractades. I, finalment, aquesta dessalinització.
Abans ens ho deia, però també doncs, per destacar-ho, és a dir, les aigües residuals tractades es poden tornar a utilitzar perquè tenen les condicions adequades, no?
Sí, a veure, quan surten de la depuradora, evidentment, és una aigua que possiblement no sigui apta pel consum humà, però aquesta aigua, un cop torna al medi, moltes estacions depuradores aboquen al riu, la natura fa la seva feina, és a dir, el que s'anomenen aquests serveis ecosistèmics de extreure nutrients, acabar de purificar aquesta aigua, purificar és una paraula poder una miqueta massa bonica per dir-la, però acabar-la, treure-li certes substàncies que serien nocives o tòxiques, inclús patògens, bactèries, etc., i fer que un cop s'infiltrin els aqüífers siguin unes aigües que siguin perfectament potables amb el tractament doncs, que se sol fer per evitar que no hi hagi cap malaltia, cap patògen, etc. No obstant, nosaltres estem veient aigua regenerada constantment, és a dir, l'aigua que la depuradora de Girona aboca aquí a Celrà, doncs aquesta aigua s'infiltra a la zona de Foixà cap al Baix Ter i us arriba als vostres pous. O sigui, em sap molt de greu dir-ho, però l'aigua amb la qual avui esmorzareu i fareu el cafè és l'aigua que jo el vaig fer ahir, dit d'una manera així. Per tant, aquesta aigua de regeneració no ens ha d'espantar, és una cosa ben natural i és una cosa que no ha de tenir cap problema amb la qualitat del recurs.
Doncs bé, avui estem parlant amb Josep Masplà, que és catedràtic d'hidrogeologia de la Universitat de Girona, també és investigador a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, per saber quin és l'estat de la sequera i com hem de veure aquests pròxims mesos i pròxims anys, perquè pel que sembla, doncs, això de la sequera, és, a partir d'ara hi haurem de conviure, no? S'entén?
Sí, hi ha una companya de feina, que és l'Anna Ribas, que és també catedràtica a l'Universitat de Girona, geografia, que em va dir una frase que jo l'he fet servir molt, que és haurem d'aprendre a viure amb menys aigua. I aquesta frase de l'Anna Ribas jo crec que ho sintetitza tot, és a dir, tenim l'aigua que tenim i ens hi haurem d'acostumar. Evidentment, ningú vol perdre qualitat de vida o qualitat de producció econòmica, perquè l'aigua del cap és un bé econòmic, però bueno, haurem d'adaptar-nos en solucions imaginatives i amb molt de treball. També he posat a fer cites. Hi havia un professor que era el... Com es deia abans, igual, no diria, ara em dono el nom al cap, en Manuel Llamas, que deia que no feia falta aigua, que feia falta imaginació de com gestionar l'aigua. Potser sí que ens hem de poder pensar en aquesta poca aigua que tenim o tindrem, o aquesta menor quantitat d'aigua que tindrem, diguem-ho bé, aleshores com ho fem per gestionar-la correctament. I és aquí on entrarà doncs, la nostra imaginació, la nostra intel·ligència i la nostra capacitat de fer un ús sostenible del recurs.
I abans d'acabar, una última pregunta. El consum mitjà de 173 litres considera que és alt, és baix?
Jo diria... A veure... jo diria que és... A nivell de Catalunya, jo diria que és correcte. Jo diria que és correcte comparat amb altres nivells europeus. Però, esclar, això de comparar és molt difícil. Si comparem amb un país com Irlanda, que deuen tenir l'aigua que volen perquè tenen una pluviometria molt important... Doncs aquella gent, doncs, bueno, aquella gent ja no rega els jardins, per entrada, però poden fer servir l'aigua que vulguin. Hi ha una cosa, per exemple, a Nova Zelanda, una gent que havia estat deia, és que l'aigua és gratis, tu arribes, compres una casa, et connectes i no t'arriba mai una factura de l'aigua. Per què? Perquè els recursos d'aigua que tenen allà són molt grans. També és veritat que la població és molt petita. Per tant, la relació entre demanda i oferta, en aquest cas, és molt beneficiosa a l'usuari, perquè finalment l'Ajuntament li regala l'aigua i tota la instal·lació de portar-li a casa i de treure-li l'aigua bruta. Dit això, és molt relatiu. De totes maneres, el missatge que volia dir, tot i que a mi em sembla que en comparació amb altres països aquesta dada ens pot deixar bastant bé, mai serà suficient l'estalvi que fem d'aigua. Qualsevol estalvi d'aigua que es faci, a tots els nivells, a nivell particular i a nivell públic, a nivell industrial, a nivell agrícola, que això ja es fa una gran feina per estalviar aigua en el món de l'agricultura, doncs tot això sempre serà benvingut.
Doncs bé, Josep Masplà, catedràtic d'hidrogeologia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. No sé si ens falta destacar alguna cosa més.
Bueno, falta destacar que la gent tampoc ara es vagi a llançar la via del tren per això, vull dir, tenim sequera. És una situació dolenta per moltes coses, sobretot per molts sectors econòmics, però que cal trobar solucions i cal treballar i, sobretot, conscienciar-se molt, no només amb l'aigua, sinó amb altres, diguem-hi, factors ambientals, que cal ser molt curós i que cal, en fi, espavilar-se, adaptar-se i posar imaginació. I també, lamentablement, suposo que deixar de fer un ús abundant d'un recurs que ens va molt bé, aquelles dutxes, aquelles banyeres, aquelles piscines, que potser doncs, a partir d'ara haurem de ser una miqueta més restrictius amb aquests usos personals.
Doncs bé, Josep Masplà, moltíssimes gràcies i ja n'anirem parlant a veure doncs, com hem d'anar afrontant aquests pròxims anys de sequera. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.